Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze. Com cada divendres a aquesta hora, el nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vito al carrer Pau Barbeig, número 16, en una setmana que ja ho saben, que no direm que ens han parlat molts psicòlegs, però ens quedàvem encara amb aquella frase d'ahir dijous que ens deien els assessors que vàrem convidar al programa de la DEC, aquella pregunta que es fèiem: quin sentit té la vostra feina? Contesta. Doncs ja està, com en Roman a vegades ens ha pogut interpel·lar sobre quin sentit té fer determinades coses a l'hora d'abordar doncs problemes i solucions a les mateixes. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Bé, i segurament més d'un es deu poder plantejar, doncs bé, quin sentit té ser pare o mare o tenir fills, perquè suposo que hi ha moltes circumstàncies en què un haurà d'arribar a resoldre qüestions que posaran d'alguna manera els pares de cara a la paret i dir: vinga, ara a veure què sou capaços de fer quan tingueu aquí un problema amb el fill o la filla, no?
Sí, sí, però no és tant sobre el sentit, diríem que jo diria que no apareix gaire. Els pares no, o sigui, difícilment et trobaràs un pare que diu: ostres, sí que he ficat la pota, mai hagués hagut de ser pare, o mai hagués hagut de ser... No és una cosa que senti, o que estiguis dient: i com és que sóc jo pare? Quin sentit té ser pare?
No, això suposo que és el millor que es pot escoltar un psicòleg clínic, no?
Jo crec que sí que
és una cosa... Que no es qüestionin allò, dir: uf, el que vam fer o que no sé què.
A veure, el que sí es qüestionen i molt és de quina manera ho fan, fins a quin punt ho fan bé, és a dir, que se sent bastant i força, i com a bona qüestió, la responsabilitat. De vegades inclús...
Que és un valor, ens deguis tu, a la baixa.
Bueno, sí, que de vegades no es veu massa.
A la baixa.
No es veu massa, cert. De vegades sí, hi ha qüestionament d'un a l'altre, sobretot quan es separen, no? Diu: tu no ets pare ni ets res, o vaya mare que ets tu, mai haguessis hagut de ser mare. Això ja pot passar més, no? Com a retret, com a atac, justament, perquè és un atac dels grossos.
Ni tant.
És molt descalificatori, però això passa justament quan l'amor, diríem, ja no és el que prima, i surten aquestes, el pitjor de les persones. En moltes separacions surten unes coses horribles, horribles. Inclús, de vegades, la pròpia persona reconeix que s'ha trobat, diríem, amb uns sentiments i dient unes coses que mai hagués somiat que diria. No?
Això té una explicació des del punt de vista de l'especialista?
A veure, això...
Per si a vegades allò davant d'algú un pensa: com és possible que aquestes dues persones s'arribessin a estimar si són capaces de dir-se
sí,
determinades coses? Ben, determinades no, sí, però si són capaces de dir-se el pitjor que es poden dir.
Sí. De vegades deriva de les pròpies ferides de l'estimació, deriva de les decepcions horroroses, de justament com vaig poder jo estimar el monstre aquest, no, aquesta cosa, bueno, aquí ve tota la... el qual també, diríem, part de la ràbia que té qui ha estimat, el que la té amb si mateix o si mateixa...
Per haver-se equivocat?
Clar, clar. Diu, que burro, que tonta, que tal, que... totes aquestes coses. Bueno, això ràpidament va cap a l'altre. No?
Ja m'ho deien, ja m'ho deien.
Sí, sí, ja m'ho deia la meva mare.
Parlant d'estimació, ens havíem quedat en un punt que en Roman deia interessant per poder continuar. Parlàvem d'aquella, bé, està clar, de la comunicació entre pares i fills davant de totes aquelles coses especialment, diguem-ne, difícils a les quals es poden enfrontar els fills i que s'han d'espavilar una mica i que els pares han de deixar que això, diguem-ne, cada vegada més resideixi en la decisió del propi fill, que ho poden ajudar, però mai decidir per ell, o no és bo que es decideixi pel fill. I nosaltres li proposàvem a en Roman, bé, hi ha d'haver doncs una relació de confiança, com no, d'estimació, aquest vincle entre pares i fills. Sí. Què passa quan el vincle aquest, diguem-ne, ve tant de l'estimació que els pares no saben com plantejar determinades coses o no troben solució a determinades coses, però s'estimen molt el fill o la filla i no saben si alguna de les seves decisions li pot fer mal o no li pot fer mal. És a dir, fins a quin punt aquesta confiança i aquest vincle pot a vegades perjudicar la solució a determinats problemes?
A veure, els pares i les mares són persones amb recursos limitats.
Com tothom, suposo. No?
Efectivament, com tothom.
No descobrim res.
No descobrim res, així és. Això és algo que després descobriran els fills, de que justament aquestes limitacions dels pares, que normalment ho fan més endavant, si no són molt evidents o si no toquen aspectes molt fonamentals. Mm-hmm. Si són, diríem, això, les limitacions que tota persona...
Ens aturem un moment aquí. Reconèixer que un té limitacions no té res a veure amb l'autoestima?
Sí, té que veure amb l'autoestima. En el sentit que de vegades l'autoestima fa quan un diu és que jo no em valoro prou. Dius, ah, o sigui, què estàs dient? Que vals molt més que això que tu... amb la qual sí que t'estàs valorant molt, eh? Sí, encara que dic que no, t'estàs valorant molt. De vegades, justament, els excessos d'autoestima no volen saber gaire dels límits.
Per això t'ho
deia. Sí, en aquest sentit, sí. Absolutament. Per això que de vegades quan es fa una glòria a l'autoestima, com la cosa
més
fantàstica...
Que compta amb això de l'autoestima.
Compta, sí, que fa estragos.
No? Perquè tots tenim limitacions.
Perquè ha d'estar sustentada en coses, l'autoestima, no és que m'aixequi cada dia. A veure, i que ja...
Ja m'he aconseguit avui una petita victòria, que en Roman digui tots, sense restriccions. Tots tenim limitacions.
Exacte.
Aquí val el tots,
Sí, aquí val el tots.
Tots tenim limitacions.
Sí, mira, és la part que justament que ens...
Que ens uneix.
Sí, que ens uneix, eh? Mira, si més...
A part de dir que tots ens morirem, que també ens uneix.
Bueno, aquesta és la limitació claríssima que és innegable. Un cop neixes, ja està, som tots certs per a la mort. I ja està. I això ens iguala a tots i esperem que continuï així molt de temps, dic, no, perquè sí, un bon dia igual, sí, no, sí. Com avança la ciència, sí. Doncs haurà qui viurà...
D'acord, malament rai si ho plantegéssim així, però d'entrada,
Sí.
Però bé, és bo...
Ens iguala a tots.
D'acord.
Davant de la mort estem tots igual.
D'acord.
I que és la forma de limitació més radical, més brusca, i diríem, al llarg de la vida, en tenim d'altres limitacions entre tant visquem.
D'acord. Quan ho dius en referència als pares, suposo que té una certa relació al fet que potser molts pares creuen que podran resoldre tots els problemes del fill o la filla, i no és així?
A veure, clar que no és així. El que passa és que de vegades se senten obligats.
A resoldre'ls.
Sí, per alguna, diríem, un mal enteniment, creuen que la seva responsabilitat és resoldre-li al fill les situacions que se li plantegen. Diríem que una mica tibant d'aquesta cosa, quan això es radicalitza, ens trobem en el mal del nostre temps. Fills, diríem, excessivament dependents dels seus pares. O còmodos, o això, lo de la cultura de l'esforç...
Sí.
Que no, clar, la cultura de l'esforç és la dels pares, diríem. Que carai, que s'esforcen molt. Però diríem que on no toca... una resposta a un fill de tipus és que no ho sé també va molt bé, No sé i no m'importa,
eh? Ja. És a dir, no, no desentendre's de la qüestió.
Ja. Moltes diríem que això alimenta en els fills, quan els pares estan molt posicionats d'aquesta manera, la idea de que ja ho resoldran els pares. I clar, ell no s'està ni, o ella no s'està ni entrenant, ni autoritzant, ni habilitant per anar, diríem, fent tot una praxis, una pràctica en l'afrontament i la, o sigui, en l'encarar, no, els problemes.
Sí, en espavilar-se, sí. En resoldre, sí, els problemes des de la pròpia iniciativa.
Efectivament. Iniciativa o, en tot cas, recursos. Per exemple, si uns pares veuen que al fill li costa de tenir iniciativa, doncs podran ajudar-lo justament a que no ajorni els problemes, no? Perquè mai troba el moment de començar. Doncs per aquí, si els pares, diríem, tenen un vincle, un llaç amb el nano que els permet saber-ho o reconèixer-lo en aquesta característica, podran tirar-li alguna línia, no? Per dir, no, vine, anem a veure com tens això. No, ja ho faré. Vine cap aquí, no? I ajudar-lo en aquesta qüestió, que no té res a veure amb resoldre-li. És donar-li no, una empenteta allà on ell no... I a partir d'aquí, no, ja el nano, diríem, per exemple, en aquest cas, ja pot, un cop s'hi posa, ja pot tirar més dels seus recursos.
Tenir més o menys iniciatives és una qüestió de personalitat? O això s'aprèn?
A veure, diríem que... no sé si és una cosa innata, això és difícil de dir. El que sí sabem és que...
Bé, és innat que hi hagi persones més llançades que altres?
És que l'innat és molt difícil de precisar.
D'acord.
Diríem que això és una incògnita. El que sí sabem és que hi ha famílies, vincles, que ho potencien més i d'altres que ho paralitzen. O de vegades els pares ho diuen molt clarament, escolta'm, per el que li interessa té unes iniciatives que no vegis, i una imaginació i una capacitat, ara, per tot l'altre, com no vagi darrere, com no li facis, no? Però clar, aquí diríem és de doble via la qüestió.
Però això és més o menys normal, no? No tothom pot mostrar el mateix interès i la mateixa iniciativa per totes les coses de la vida.
Tal qual. I molt més greu seria
que... Els pares, sí, poden pensar, si t'interessessis per això com t'interesses per una altra cosa...
Aquí està, aquesta és la qüestió.
Però en el fons tots ens interessem pel que ens interessem, i no per totes les coses a la vegada, no?
A veure, el que està clar és que el motor del desig i d'això que s'aspira i d'això que agrada, clar, és molt més que no l'altre de dir... Està bé, sí, m'interessa formar-me en no sé què, però clar, no m'interessa passar-me un dissabte i diumenge estudiant no sé quantes hores.
És que recordo que algunes vegades ens havies dit, home, poden estar contents els pares que troben un nen que s'interessa per alguna cosa.
Sí, perquè...
Després poden qüestionar-se si, home, seria millor que s'interessés per estudiar que no per dibuixar o pel que sigui, però ja és bo que s'interessi per alguna cosa.
Efectivament, diríem que és un nano, no? Viu amb interessos, que aspira a coses, que hi ha coses que li satisfan i que, a més, adquireix una certa habilitat per fer-les, no? Que ho fan bé. El qual ens acosta al nostre tema, no? És a dir, que quan més es senti el desig com a propi, més a prop estem això, de la iniciativa, de la constància, quan més això sigui una cosa d'una altra, pues menys interessa.
És a dir... Tot això està molt bé, però molts pares et podran dir sí, la motivació i el desig personal, etc., però quan surti al carrer i quan visqui la vida, la persona... tindrà moltes obligacions al damunt i no totes, segurament, sí. Les agafarà amb la mateixa motivació i les haurà de fer.
Sí. La qüestió és que siguin viscudes com a pròpies.
És veritat. Motivin més o menys.
Exacte.
No, que siguin viscudes com a pròpies vols dir que formin part d'aquest paquet que un ha decidit fer, per dir-ho.
Efectivament, i que les conseqüències de no fer-ho també recauen sobre el mateix subjecte. Jo avui no aniria a treballar, avui no tinc gens de ganes d'anar a treballar, avui em quedo al llit.
Quines frases,
No, bueno, això... No, a veure, avui no m'aixeco, ja directament.
Aquest és molt bé, eh?
I la següent que ve darrere es diu, sí, ja, vinga, comença a passar que no pots, no t'ho pots permetre, no pot ser, ja saps què, pam, pam. Així tot, a veure, per exemple...
O no aniria a treballar és, avui no aniria a l'escola.
Exacte. Exacte, em fa mal aquí, em fa mal allà, o no feria, allà. No feria no sé què.
Sí, tinc febre, poso el termòmetre a la làmpara, a veure si s'escalfa.
Que tot això és molt humà. Sí, és molt humà.
Em sembla que qui més o qui menys ho ha fet alguna vegada.
Sí, sí. Després hi ha gent que li agrada agafar responsabilitats, que li encanta.
Però,
sí, hi ha gent que la veus, o sigui, hi ha d'altres que, a part, també ho veuen i ho diuen clarament, és que jo mai, o sigui, això d'anar manant als altres, anar dient-li, és que no ho suporto, no ho sé fer, no ho faria mai. I uns altres que els agrada sentir, no, per exemple, gent que diu, tinc sota la meva responsabilitat 200 persones. I ho diu, diríem...
Ja, però, amb aquella satisfacció.
Amb satisfacció, efectivament.
I no anàvem a dir orgull, però bueno,
també,
no
també,
saps on acaba una cosa i en comença l'altra.
Pues sí, pues sí. I amb un gust, no ho diu, tinc 200 persones, no. Així com uns altres...
O... Aquella satisfacció de dir, soc capaç de...
Sí. Sí, sí, i m'agrada, sóc capaç perquè ho sento com un repte i com una cosa que, clar, quan ho aconsegueixo... I els reptes són molt variables, hi ha persona que diríem que és autònoma i mai podria treballar, diríem...
Sota les ordres d'algú?
Exacte, i hi ha una altra que al revés, que mai podria ser autònoma.
Hi ha persones que no saben treballar sota les ordres d'algú?
Sí, no, jo, a veure, no saben.
No saben.
Què faran?
Que no s'hi troben mai a gust.
Exacte. Així com unes altres no s'hi troben a gust havent-hi de decidir de valdre's personalment per totes les
coses. Que no ho sabien fer de qualsevol altra manera que no fos dins una estructura molt...
Sí.
Molt això això no és bo ni és dolent.
No, són coses que diríem... El fotut és quan tu vols ser autònom i estàs, sota les ordres d'algú o viceversa. Perquè això sí que es genera, clar, o sigui, hi ha circumstàncies vitals, un altre cop, que obliguen, és a dir, l'ésser humà en aquest sentit, la capacitat d'adaptació que té és increïble, és increïble. Som capaços en circumstàncies extremes. Bueno, aquí tens el mito del Mowgli o del Rómulo i Remo, no? És a dir, que fins i tot això, amb una loba també sortint endavant. Molt mític.
Sí.
Però que tenim, és a dir, que les circumstàncies apremien, m'obliguen, i això diríem hem de tenir recursos per... De vegades no es pot. I...
Tornem al punt de partida. Els pares... diguem-ne, estimen, ja no diríem han d'estimar, però estimen, han de deixar un espai per l'iniciativa del fill o la filla, però hem de suposar que dins aquest marc d'estimació i de relació han d'obligar a determinades coses.
Sí. A veure, no? De vegades els pares d'adolescents diuen em donaves més feina quan tenies 4 anys. I pot ser veritat. O és un altre tipus de feina. Justament, els pares aquí han d'assumir tota una quantitat de responsabilitats i fer-li, o sigui, la part més evident és la del nadó, no? se li ha de fer de tot, però clar, és que això va a menys, diríem, el màxim exponent són els primers mesos de vida i a partir d'aquí, ja diríem, quan es comença a bellugar, ja va on vol. No te'l porta la mà, o sigui, tant el portaven, inclús hi ha un moment en què es comencen a girar quan són nadons, és a dir, al començament, els primers 2 o 3 mesos el deixes i es queda tal qual el deixen, ni es gira, però arriba un moment que es comença a girar i ja no pots deixar en qualsevol lloc perquè pot caure, és a dir, ja comença a tenir algú propi que es mou per allà on els pares no el mouen, ja no s'han mogut pels pares, i això va a més, ja que deies de les iniciatives, de vegades pares amb moltes iniciatives tenen fills amb molt poca iniciativa, perquè clar, qui pren les iniciatives són els pares, i aleshores si un ja sap que la iniciativa la pren un altre, per què t'has d'escarrassar, no? Si, i a més saps que com tinguis alguna, ja la tens liada, perquè és que tu pares.
I això que gairebé, què? Sense, sense cap mena d'intenció?
Efectivament.
D'acord, vol dir que gairebé d'una forma natural, si un al costat té una persona que sempre pren la iniciativa, no la prendrà.
Clar.
D'acord.
No incentiva per res. No? Si ve el fill, ai, mira, m'han passat això, sí. Vale, espera't, mira, ara farem això, ara farem allò, ara...
Cop de telèfon, pim-pam. Pues,
ja està. Que hi ha coses, a veure, que cal discriminar, que efectivament que hi ha algunes que li pertocaran als pares, no depèn de la iniciativa, sinó de saber que han d'intervenir els pares. Però sempre hi ha molt de marge perquè el nano agafi i se'n faci càrrec de la seva part.
Mm-hmm. Quan s'arriba a l'adolescència, la iniciativa personal és sinònim d'independència o no?
Bueno, diríem que ajuda, sí.
Ajuda.
Sí, sí. I aquí la necessiten, justament, la iniciativa per fer coses, per trobar interessos, per... I aquí els pares moltes vegades voldrien que en tingués molta més, també per segons quines coses. I de vegades, quan en tenen molt poca, ja és igual als pares pel que sigui. És que no té iniciativa ni per sortir a la nit, o per sortir al carrer, o per... No, si no el truquen, no fa, no surt, ell no truca, o ella no truca mai. El que passa és que efectivament els pares no són educadors, eduquen, però no són educadors, són pares, és a dir, són persones que tenen un llaç, un vincle, on tota la cosa de l'espontani, on de vegades ensenyen molt més quan no pretenen ensenyar res que quan es proposen, no, ensenyar coses. Que també fa falta, és a dir, que l'educació ha de ser una cosa proposada, parlada i fins a, no, amb criteris, alguns una mica racionals i amb components afectius, però que diríem, això no és el guió del pare, diríem, això forma part de, el pare i la mare és molt més que això, quan la mare comença a cridar o el pare no sé què li passa que ja no aguanta més, doncs també està ensenyant moltes coses.
Mm-hmm. No? En qualsevol cas és cert, però que hi ha una època quan som petits que sempre fem cas als pares, hi ha una època quan som més gran que difícilment els fem cas.
És que aquí, això sobta molt, per exemple, nanos que justament que han fet molt de cas, sempre. Clar, arriba un moment que això es trenca d'una forma...
Perquè hi ha una data en què es fa més cas, o sí, gairebé sempre es fa cas al que diuen els pares, és una cosa...
Sí,
sí,
sí, sí,
sí,
sí. A veure, diríem que és poc habitual que un nano no faci cas dels seus pares. És a dir, que passi, que no li entri, que no res, que no, diríem, justament per amor i per estimació als pares, no accepti renunciar a coses que li agraden de fer. I són coses que poden passar, i passen. Però també és veritat que difícilment els fills fan tant de cas com els pares voldrien, no? O, això és com tot, que quan es troben dos pares, un diu, no, és que m'ho fa això, no? I tu et queixes? Tu et queixes? Però escolta'm...
Veiessis el meu.
Exacte, veiessis el meu. Que cinc vegades per tal, cinc el teu, escolta'm. És a dir, que aquí sempre hi ha un petit decalaix entre l'aspiració i el que hi ha.
D'acord, però aquí ens plantejaves una qüestió molt clara, aquell record que tenien els pares d'una època anterior en què el fill o la filla feia sempre cas
sí,
i ara no.
I arriba un moment, és que això, diríem, té data de caducitat. No? Perquè o es queda justament infantilitzat ja, és a dir, passa a ser una persona que això, que ell està sempre fent cas del pare, ara li diuen que ha de fer tal, doncs fa tal, ara tens que sortir, doncs surt, però no, seria ja més una titella, no, que no una persona. No, si està, i això, o sigui, de vegades esclata al començament de l'adolescència i de vegades més tard, no? Quan, per exemple, comencen aquests fracassos al batxillerat, en alguns casos, no? On la persona està fent coses que entén que li convenen, o que li han fet creure que li convenen, o que els pares li diuen que li convenen, però que no la sent, no acaba de, no la sent com a pròpies, no? No s'està preguntant què li convé, perquè està encara atrapat en aquesta cosa que...
I això què? Que pot acabar amb una crisi personal? Que...
Sí, això, no sé, jo tinc molts pacients que venen per aquesta qüestió. És a dir, sí, acabar una crisi personal molt important. Per exemple...
Quan dius pacients, vols dir persones que han seguit, diguem-ne, més o menys, el criteri dels seus pares durant bona part de la seva vida o que no, o que no han desenvolupat la iniciativa personal o que no...
Sí. Aquí. Diríem, no acaben de trobar-se. A més, els pares... A veure, tampoc són matemàtiques, a veure... No és exactament responsabilitat total dels pares. O sigui, els pares hi ha alguna cosa que no han sabut facilitar...
Pares, clar, els pares poden pensar, se suposa que el nen o la nena, que la criatura també ha de dir la seva, no?
Sí. I té una responsabilitat, inclús en el fracàs, Inclús en el fet tant de casar els pares. Clar, també és responsable de tot això.
Aquests pares els agradarà, eh?
Sí.
Senyors i senyors, hi ha un psicòleg clínic...
I tant.
...que diu que en determinades edats no es pot fer tant de cas als pares.
A veure, jo, per exemple, o sigui, el que està en tractament és el nano de 4 anys, el de 6, i el pacient és el nano, no són els pares. De vegades sí cal que els pares s'atenguin amb un altre col·lega, amb una altra persona...
Sí, perquè és el que ens deies tu, que moltes vegades, diguem-ne, un nano reflecteix una situació que segurament mereixeria també l'atenció dels especialistes de cara als pares.
Sí, i diríem, no hi ha tractament d'infant sense la implicació i la participació dels pares. És a dir, les entrevistes on es van, diríem, treballen i els pares estan activament cercant, mirant, veient quines coses... No, s'han de canviar o què de les seves actituds o de les seves maneres de tractar el fill no han afavorit.
Però el que comenta Roman és que si una persona no pren iniciatives durant bona part de la seva vida o no pren decisions i fa massa cas, arribarà un moment en què això li caurà al damunt, per dir-ho així.
Sí. Indefectiblement. És que això de vegades a la gent li sembla molt trist, però bueno, és que estem sols davant de la vida, estem sols. Si pots estar superacompanyat i et poden donar, inclús, no sé com dir-te, no cal que ni que tinguin la iniciativa. És a dir, que el que et diuen els altres, diuen, ostres, mira, això a mi em fa tiling, veig que... Però aquí ja s'ha apropiat. No importa que no sigui original. Però... fa seu allò que ha vist en un altre o que... I això ho tenim molt, i a veure, funcionem així. És a dir... Que, a veure què té... Ui, jo també ho vull. Vale? Però sóc jo que ho vull.
Sí.
No és perquè tu tens, jo també ho tindré, perquè així tindré el que tens tu, perquè si a tu t'agrada, serà que és bo.
Però molt sovint es funciona així.
Puf. Sí. I és una cosa que...
Té, tinc.
Exactament, té, tinc. Però de vegades és terrible això. Si l'altre ho té, deu ser que això és algo guai, no? Que dona molta satisfacció. Aleshores, jo no sé si jo ho vull o no ho vull, però si a aquell li va bé, doncs jo ho tindré i veuré si em va bé. Però és una via d'accés una mica terrible, perquè en realitat no hi ha connexió directa en la persona de saber... És diferent que diguis, ostres, jo també ho vull provar perquè igual a mi també em va bé i li demanes o tal i ho
però
proves.
A vegades ens movem una mica així, no?
Sí, però quan això és...
Però vol dir que si això és la manera de
mort. Exactament, la via, i això, perquè aquell que ha buscat això és perquè ho ha vist i l'ha agradat directament.
Sí, o potser perquè n'ha vist un altre i això forma part d'una cadena, no?
Sí. Diríem que efectivament l'oferta genera la demanda. És a dir, no, nosaltres quan érem petits no vam demanar cap mòbil.
No.
Està clar, perquè no hi havia.
Qui va comparar, sí.
I, bueno,
però vols dir que deixant davant d'això,
sí,
quan comentes que ens quedem sols, vols dir que al final el que decideix és un mateix.
Sí. Inclús quan decideix fer cas de lo que diuen tots els altres.
D'acord.
També és un mateix. Però el terrible del cas és que ni tan sols se n'adona. I moltes vegades responsabilitza els altres.
O sigui, que la crisi personal ve quan la persona és conscient que ha pres moltes decisions sense adonar-se'n.
Sí, o quan...
O que ha fet un camí que no era el seu, o que...
Efectivament, per exemple, de vegades passa que arriben cap als 17, als 18 anys, tots aquella gent que tenia al voltant ha agafat un camí propi, uh-huh, i l'altre no el té, no? I es troba sol i perdut, i veu que els altres sí i ell no, o ella no, i aquí, bueno, apareix tota una sensació de buidor, d'anar perdut, de no saber el què, de sense sentit,
I això té el seu origen?
I això té el seu origen, sí, diríem que com a clínic ho hem de dir així, diríem en l'estructura familiar. I de vegades això s'entén com que és culpa dels pares. I no és aquesta l'equació.
D'acord. O sigui que quan dius l'estructura familiar, uh-huh, no vols dir els pares. Vols dir els pares i...
Efectivament, els pares, el fill o els fills i les circumstàncies vitals que han, diríem, atravessat el recorregut d'aquell nano, d'aquells pares, d'aquella... De vegades, per exemple, en determinats moments evolutius, per exemple, aconteixen situacions molt traumàtiques per als pares, que els deixen en una situació que estan, diríem, molt trasbalsats, molt afectats, uh-huh, i no poden estar tot el que el nano necessita en aquell moment pel seu fill. I això és culpa del pare, no sé, que se l'hagi mort el seu pare,
sí,
que l'hagi atropellat un camió.
Sí, sí,
no,
o que hi hagi una malaltia pel mig, 50.000 coses.
Exacte, aquesta.
D'acord.
Després hi ha moltes circumstàncies, per exemple, hi ha molts pares que amb segons quin fill les coses han anat molt bé i amb segons quin altre no, és que no ens hem entès o és que no hi havia manera, i el teu fill sempre té una responsabilitat i una... justament per això que diem que quan el propi subjecte i qui l'envolta, els pares sobretot, volen fer massa per l'altre, no l'estan a ensenyant o permetent que, mm-hmm, connecti amb la pròpia responsabilitat. I això té moltes conseqüències. De vegades es va trampejant, no? Va sortint, va fent, amb molt recolzament dels pares, molt presents, que a veure, que ho fan des de tota l'estimació, però diríem que ja es queden embarrancats i no el nano aquell no acaba d'utilitzar els recursos que té, perquè a veure, normalment no és que no els tinguin, que estarien davant d'una altra situació, però no saben que els tenen, no els saben, diríem, articular els uns amb els altres, posar en marxa el motoret, tenen, per exemple, volen agradar molt o volen fer el que l'altre espera d'ell, però clar, en tot això no està veient què espera de si ni què és el que el satisfà, mm-hmm, que això ajuda molt també a les obligacions i a les responsabilitats, no? Quan dius sí, no? Això no m'agrada, però com jo vull això i com jo tal, pam, no? M'aguanto, tiro, m'esforço, és a dir, que aquest és un motoret molt necessari, i que si no està, diríem, funcionant, costa molt de tirar endavant.
Mm-hmm. I no té res a veure amb el grau d'estimació. Això, estima més qui dona més, no és això.
No, aquí està. Per això, quan tu em deies l'altre dia si l'estimació ajuda a resoldre els problemes, diríem, tant pot ajudar a resoldre els problemes com els pot generar. En el nom de l'amor i de l'estimació s'han fet tot tipus de barrabassades, diríem, no? És a dir, coses molt grosses, com l'estimo tant, i justament, bueno, de vegades aquesta l'estimació, no, parlàvem en un moment l'altre dia també del resoldre allí el problema, no? És que com el pare pateix, no? O la mare pateix, aleshores vol resoldre, però aquest patiment, que aparentment és per una gran estimació al fill,
sí,
o sigui, sí que té un fonament, una part, que és l'estimació, però després una altra part, que és de quan m'estimo jo a mi i no vull patir. No m'agrada patir. En nom de l'altre, vale? Però el que està patint sóc jo. I això perd de vista que el que està patint i el que li passa és a l'altre. Aleshores, com m'aguanto una mica això que pateixo jo per preocupar-me del que pateix l'altre?
Sí, millor, es pot aprendre a estimar sense patir massa?
A veure, o que justament part de l'estimació...
Perquè els pares et diran, què vols que hi faci jo si vale, pateixo?
Bé, t'aguantes, a veure...
Oh, no, ja.
Sí, però just aquí està l'estimació, de veritat.
Aguantar-se?
Pateixo, però en comptes d'intentar... d'ocupar-me del meu patiment, m'ocupo del patiment de l'altre. Això sí que és estimació, no? Si jo m'ocupo del meu patiment, estic estimant molt, però sobretot a mi, no? Que no em vull veure patint, que no tinc ganes de patir, de vegades els pares ho diuen, no vull que vagis perquè patiré, i no vull que vagis perquè patiré. I aquesta argumentació...
No val perquè és equivocada, vols dir,
Perquè no és una mesura de la realitat per al nano. Diu, bueno, anem a tallar... No, que la meva mare patirà. Farà estar... Diu, és que no sé si patirà o no patirà. Diu, però clar...
Al final patirem per tot, surto al carrer. No, que...
Exacte.
D'acord. Vols dir que és molt obsessiu, això?
És molt invalidant, pot ser molt invasor, també, i intrusiu. Diríem que uns pares pateixen la primera vegada que un adolescent, no sé, va a Vilanova, en tren. Diu, pues sí, segurament. Ara, dir que té 17 anys i encara no l'ha deixat anar a Vilanova, perquè com jo pateixo, dius, ja, pues vaya argumentació, no?
És que ara no tenim temps, però pensava en aquella història de la roba, d'anar a comprar la roba al fill o la filla, perquè si no els pares pateixen de veure en quina roba tornarà a casa, no? I en què s'haurà gastat els diners. Bé, són moltes maneres diferents de...
Sí, però a part, però saps com acaba això? Que els pares diuen, és igual, perquè total, li he comprat 5 pantalons i només fa servir un, i continua anant tot desastrat, tot... És que els fills fan força també, no?, per alliberar-se d'aquesta pressió, diríem, dels pares.
Per tant, té els diners i fes el que et doni la gana.
Arriba un moment que sí, o dintre d'un determinat marge, o sigui, afluixa una mica, vale, els pantalons... Direm que ell també podrà afluixar una mica, no anar tant cap a l'extrem.
D'acord, doncs ens ho hem posat molt bé per la setmana que ve, això d'afluixar una mica. Qui ha d'afluixar més o no? 10 minuts i seran les 11. El divendres que ve tornarem en el nostre habitual temps de família des del Centre de Reeducació de Vítam, en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.